L'entrevista.
Raül Romeva, eurodiputat, polític amb veleïtats literàries i aquest any el primer Sant Jordi com a autor protagonista. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com va la diada?
Fantàstica. La veritat és que és un goig i un honor poder-la viure des d'aquesta perspectiva d'autor, cosa que no havia pogut fer fins ara. Les coses que havies que tindre no havien tingut, diguem, aquesta dimensió. I, home, és una altra perspectiva. A mi m'agrada molt canviar d'ulleres de tant en tant i aquestes ulleres m'agraden bastant, he de dir.
La seva òpera prima, Sayonara Sushi, es construeix a partir d'una doble denúncia, el tràfic il·legal de persones i la depredació d'una espècie marina com la tonyina vermella. Com se li va ocórrer entrellaçar aquestes dues històries?
Doncs, de fet, va ser la pròpia realitat la que me les va relacionar. És a dir, jo simplement ho vaig transmetre. És a dir, home, òbviament hi ha una part, diguem, d'inventiva pel que fa a la trama, però la veritat és que són dues realitats que conec perquè són dos dels comitès que treballo d'una manera molt específica i que d'una manera o una altra anaven apareixent en un espai comú que és el mar.
Veritablement, la seva condició d'eurodiputat deixa clar que condiciona molt el contingut de la novel·la, perquè llegint-la acabes tenint la impressió que hi ha molta realitat al darrere de la fabulació de l'obra.
Hi ha més realitat de la que podria semblar, és a dir, la trama o les trames són ficció, però les diferents subtrames o els fets que s'hi expliquen, molts són o bé reals o bé inspirats en fets reals o bé són coses que jo he pogut conèixer a través de la meva feina. Algunes les he viscut directament i les altres les he conegut. Per tant, sí, hi ha molta realitat, però és que malauradament la realitat té molts elements que superen la ficció. Això ja sí que és un tòpic, però és que en aquest cas garanteixo que és absolutament cert.
I una segona impressió que es desprèn de la lectura del llibre és que no n'hi ha un pam de net.
Aquest és el drama, és a dir, una de les raons per les quals jo vaig voler escriure aquesta història és perquè, diguem, fa molts anys que en un tema i en l'altre intento d'alguna manera per altres formats o amb altres vehicles explicar i denunciar determinades coses amb un impacte limitat i amb un efecte limitat, no? Si això serveix perquè hi hagi com a mínim allò una sacsejada de consciència col·lectiva, doncs ja m'estarà bé. És a dir, jo crec que és una eina, en definitiva la ficció no deixa de ser una eina que ens permet arribar a les emocions de la gent i són les emocions les que et permeten canviar les dinàmiques i aquest és una mica també l'objectiu que buscava amb aquesta història.
Abans parlava vostè del mar com a aglutinador. Sayonara Sushi té ramificacions japoneses, però és una novel·la que només es podia ambientar en el cor del Mediterrani.
Sí, en aquest cas sí. És a dir, el tema de la tonyina vermella, sobretot, és una espècie que, òbviament, també hi ha altres components, l'Atlàntic, etc., però la del Mediterrani és especialment preuada i, per tant, hi ha un component des d'aquest punt de vista molt, molt clar. I després el Mediterrani també té un altre component des del punt de vista del que són els moviments de persones. És a dir, l'arribada de persones cap a Europa provinent del nord d'Àfrica, ho deia Lluís Llach i Martí Pol, òbviament el pont de cultures en definitiva també és un espai que molta gent utilitza per creuar i per tant aquests aspectes es troben d'una manera dramàtica en aquest cas en aquest espai.
I precisant una mica més encara, per què Malta com a escenari de les dues xarxes indesitjables que narra la novel·la?
Hi ha dos elements. El primer, Malta és un país on el 80% diguem de la seva activitat econòmica depèn de la pesca i a més és on es troben també una de les, la gran majoria de les, el que això que anomenem les granges d'engreix de la tonyina. Després, un altre element, l'antic comissari, no el d'ara, la d'ara és una grega, però l'antic comissari era un maltès. I aquí hi ha una dinàmica molt perversa, que jo en el seu moment també vaig anunciar, però que, en fi, situa Malta com un espai, primer, d'entrar de porta molt, molt singular des del punt de vista dels moviments de persones, però també de certes dinàmiques, des del punt de vista del funcionament de les administracions, que a mi em semblava important posar de manifest. No?
Doncs parlem-ne. L'obra descriu pràctiques corruptes sobre mercadeig de quotes internacionals de pesca i connexions entre els grans poders econòmics i el món de la política. Existeixen personatges com en Pierre, funcionari de la Comissió Europea, o en Ferrugia, armador amb buròcrates a sou?
Mira, a Ferrugia, posa-li un altre nom, a Zopardi, perquè ningú m'acusi de plagi o de lo que vulguis, existeix. És a dir, no només existeix, sinó que diguem, ha fet coses com aquestes que explico i alguna de pitjor, segurament, que no conec. Per tant, en aquest sentit, tinc tota la consciència tranquil·la perquè si algú té algun inconvenient, l'únic que ha de fer és investigar la premsa, és a dir, no estic cap informe secret, el que ha aparegut en premsa i sabrà de quin personatge estic parlant. El tema del Perrier és una mica més complicat. Diguem-ne, el Perrier és una mica més, si vols, caricatura. Jo estic convençut de que un personatge així no arriba a tenir la responsabilitat que té. De fet, el poso també com a contrapunt a altres actituds dins de la comissió que precisament el que fan és frenar-lo, perquè el problema per mi no és de la comissió com a tal, sinó de determinades actituds individuals. Però, malauradament, sí que hi ha en una altra dimensió algunes actituds que poden acabar conduint al mateix resultat. I això és el que a mi em preocupava, no? Per deixadesa, per manca de consciència, per manca de responsabilitat, per visió curtterminista, podem acabar tenint efectes similars als que passen a la història.
Mm-hmm. En la novel·la, la governança europea no en surt gaire ben parada. El personatge de l'eurodiputada Kira Puig és un cant al romanticisme?
Home, és una mica trencar alguns mites, alguns tòpics. Jo sóc bastant al·lèrgic als tòpics. Els tòpics estan molt bé per fer humor, estan molt bé per fer allò una tertúlia de cafè, però crec que hem arribat al moment en què n'hem fet abús. És a dir, un tòpic no és la norma, un tòpic és una exageració, és una caricatura. I crec que hem de començar a trencar determinats tòpics. I en el cas, per exemple, de la política europea, crec que hem de ser molt conscients de la importància que té, de la importància que té el Parlament Europeu. I sí, he volgut fer d'alguna manera un retrat diferent a la imatge que es té del que habitual igualment és una persona que es dedica a la política europea. No? Però no, en aquest sentit, no inventant-me res, sinó explicant una realitat que existeix. És a dir, hi ha moltes Kires Puig al Parlament Europeu i no és un personatge en absolut inventat des d'aquest punt de vista. És un personatge que clarament transcriu una manera de fer que existeix al Parlament i que jo amb la qual doncs, m'hi sento especialment còmode. No?
Una manera de reivindicar la feina dels eurodiputats on no hi arriben les polítiques de control de la Unió, a la novel·la sí que ho fan Greenpeace o el periodisme d'investigació.
Jo he volgut fer d'alguna manera un reconeixement. És a dir, tant uns com altres, és a dir, tant Greenpeace del punt de vista de la denúncia i de la investigació, és a dir, de la recerca que haurien de fer altres actors i que no fan, i que gràcies a que ho fan Greenpeace i altres organitzacions, doncs podem saber coses, per tant, un reconeixement a la seva feina, i un reconeixement a la feina al periodisme d'investigació que fa exactament el mateix, no? Que pregunta, que no es queda només amb la notícia del teletip, que agafa un teletip i diu, escolta, aquí hi ha alguna cosa més, anem a veure qui hi ha al darrere, anem a veure qui és el responsable, anem a fer que la gent sàpiga realment qui és el culpable de que això estigui passant. No?
Ara, vostè ho deia, el vehicle que utilitza per articular les històries paral·leles de la novel·la és el personatge d'una periodista de TV3. Quan des d'alguns sectors es llencen ofensives contra els mitjans públics, la condició de la seva protagonista no és gratuïta.
En absolut. I, de fet, he de dir, ho he de confessar, ho he dit moltes vegades públicament, quan vaig crear el personatge fa uns 2 anys, diguem que és quan vaig començar a construir la història, per mi en aquells moments era gairebé un recurs literari. És a dir, m'anava molt bé. Quan les coses van anar avançant en la mesura que avui sabem dramàticament que estan avançant, això ja no va ser un recurs literari, va ser directament una reivindicació. En el sentit que a mi em sembla que un país sa, un país, diguem, amb consciència, no només d'existir, sinó de voler existir d'una determinada manera, ha de tenir un sistema públic, no intervengut des dels poders polítics, d'informació. Ja no dic de comunicació, dic informació. És a dir, la gent necessitem tenir això. I parlo com a consumidor d'informació. Jo crec que estem cometríem un gravíssim error si nosaltres ens paguem un tret al peu eliminant, per mi, una de les eines bàsiques de cohesió i de construcció social que tenim, com és, insisteixo, aquest sistema públic de comunicació i informació.
El Raül Romeva, escriptor, avui està tenint una diada de Sant Jordi com a autor, en contacte directe amb el seu públic. Em consta que n'està força satisfet després de Sayonara Sushi. En vindrà algun altre?
Està venint un altre, el que passa que tot el seu temps, tot el seu procés, una cosa que he après amb això de l'escriptura és que és molt important el xup-xup, és a dir, la cuina lenta, per dir-ho així, és a dir, les coses han de pair, s'han de polir, s'han de treballar molt bé.
Desbordem una mica l'àmbit de la Diada de Sant Jordi, fem una reflexió en el context una mica més general. La Unió Europea és plenament conscient del que significa la seva inacció amb una de les seves cultures més mil·lenàries, la catalana?
Jo crec que no només no n'és, sinó que quan se'n vulgui adonar potser se'n penedirà. Però és un problema estructural, no és un problema contra la dimensió catalana, és un problema, diguem, de segrest d'aquesta Unió Europea per part dels estats membres. I, per tant, des d'aquest punt de vista, el gran drama no el tenim, per dir-ho així, a Brussel·les. El tenim a les capitals dels estats. Per mi el problema, dic en plata, i ho dic moltes vegades, no és Brussel·les. Per mi el problema és Madrid, és París, és Londres, és Roma. És les capitals dels estats les que no han entès que avui o Europa es reinventa o simplement desapareix. Perquè no hi ha alternativa, no pots seguir funcionant amb una dimensió suma d'estats i mercat únic. Això ja no dona, és una fórmula completament esgotada, i per tant, o crees ja el que ha de ser aquesta unió política, aquesta unió amb capacitat de controlar els mercats financers, aquesta unió amb capacitat de reconèixer la diversitat social, cultural, lingüística de les seves, diguem, múltiples identitats, o simplement, amb tots els respectes, desapareixerà, perquè ningú se la podrà creure. Una Europa que no fa que la gent se senti orgullosa de ser europea no té futur. I aquest és, per mi, el gran drama que els estats com a tal no estan entenent. I, per tant, la meva reivindicació, precisament, no és anar contra Europa, sinó al revés, reivindicar encara més que mai aquesta idea d'Europa, però òbviament des d'una perspectiva que és la... Alguns diuen que és la debilitació, jo crec que és la transformació directa dels estats.
Raül Romeva, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Diada de Sant Jordi, al Polièdric de Catalunya Informació, que acabi de tenir una bona festa literària.
Segur que serà així. Moltes gràcies a vosaltres.